I en aquest cas és un llibre que ens agrada molt perquè és un llibre escrit per un espluguí sobre l'Espluga, però no l'Espluga en un moment determinat qualsevol, sinó l'Espluga de... Es titula els vostres avis. Es titula així l'Espluga dels vostres avis perquè l'autor, a qui presento, que es diu Josep Maria Vallès, per tots conegut, no necessita gaires presentacions, l'autor deia, ha escrit aquest llibre per a nois i noies que ara poden tenir 15, 16, 17, 18 anys, i en ell, en aquest llibre, els explica com era l'Espluga dels seus avis, quan els seus avis eren petits, com era el nostre poble. Per parlar-ne tenim l'autor, com no, Josep Maria Vallès, però també tenim dues alumnes de l'Institut Joan Amigó que han rebut aquest llibre de mans del senyor Vallès perquè no només l'ha escrit, sinó que ha tingut la delicadesa de regalar-lo a tots els alumnes que cursen quart d'ESO a l'Institut Joan Amigó de l'Espluga. Ell va venir a l'institut, el va presentar i els el va regalar. Aquestes dues alumnes, que són la Marina i la Wen, de quart d'ESO, avui ens en parlaran i en parlaran sobretot amb l'autor, el Josep Maria Vallès. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, bon dia.
Content de ser aquí amb nosaltres per parlar una vegada més del teu llibre?
Evidentment, evidentment. És el més senzillet que he escrit i és el que té més èxit i això se celebra, no?
Tu sempre dius això, ens ho vas dir a l'institut, i jo crec que és perquè amb aquest llibre, Josep Maria, has arribat al cor de la gent, perquè parles del dia a dia de la gent.
És possible perquè jo el vaig fer per regalar-lo i per obsequiar-lo a la gent de la generació dels meus nets, i resulta que el llegeix la gent gran, s'hi troben reflectits i me troben pel carrer i em diuen això, i és que jo ho vaig viure, tot això que expliques, no? Ho celebro molt que la gent els hi agradi, i que, perquè si no, quan escrius un llibre, lo important és que algú el llegeixi, diguem-ne.
En aquest cas, has arribat al cor de la gent i aquest "és que jo ho vaig viure" és el que fa entranyable el teu llibre.
Exactament.
I t'animem a fer-ne una segona part, en parlàvem abans de començar, perquè l'Espluga dels vostres avis conté molta informació de l'Espluga, però encara n'hi falta. El Josep Maria encara té més coses al tinter, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, el que passa és que hi ha coses que costen més de dir. Hi ha coses que costen més de dir. Estan entremig dels altres llibres, perquè en total, em sembla que ja aquest és el que fa 17 o el que fa 18, ja no ho sé tampoc.
Déu-n'hi-do, Josep Maria.
Però n'hi ha que són més d'història, més... Però tampoc saps qui s'enfadarà si llegeix un paràgraf que toca una cosa que encara no és políticament correcta.
La història és molt recent encara. La història de què parlem és molt recent encara.
Jo, per exemple, la segona meitat del segle XX pràcticament no la toco, no? Vull dir, pràcticament no, perquè per fer històries hi ha d'haver una certa perspectiva.
Una certa perspectiva.
I per tant...
Molt bé, però hi ha un tema que jo li comentava ara al Josep Maria, que és la fira. Avui és el dia de la fira. I la fira a l'Espluga dels vostres avis, aquest llibre del Josep Maria Vallès, no hi queda gaire retratada. Però sí que hi ha petits apunts que fan que aquestes dues alumnes, ara no són alumnes, ara són aquí dos contertulianes del Josep Maria i d'una servidora que no m'he presentat, però sóc l'Elisenda Rossell. Doncs deia que aquestes dues contertulianes ens parlaran o li parlaran una miqueta de la fira. Elles tenen curiositat per saber com era la fira dels seus avis. I per tant, els dono la paraula, no sé si començarà la Wen, em sembla que començarà la Wen. Molt bé, a Wen. Tens micro obert per parlar amb el senyor Vallès sobre el llibre, la fira i el que tu vulguis.
Gràcies. Bon dia de nou, senyor Vallès, gràcies per venir.
Bon dia.
Ja que estem en temps de fira, m'agradaria preguntar, sent conscients que la fira abans era un esdeveniment no només per oci, diguem, també venien bèsties i eines per l'hort, m'agradaria que ens expliqués una mica com era el comerç a l'Espluga més enllà de la fira en si, i si és cert que hi havia tantes botigues i tan diferents en comparació a les que hi ha avui en dia.
Molt bé, molt bé. A veure, evidentment el comerç en l'època dels vostres avis estava centralitzat a les places de l'Ajuntament i de l'Església, aquesta que som ara, i els carrers del voltant, al començament del carrer Nou, tot el carrer de l'Hospital era tot ple de botigues. Hi havia, per exemple, 6 o 7 o 8 pastisseries de pastels, de pastissos, cosa que crida molt l'atenció. Però les botigues, bàsicament, era una cosa que se'n deia colmados. La gent ni deia colmado, perquè era doncs el que, no sé, a l'Hisenda, com se diria avui, això de colmado.
Una botiga de queviures,
potser. Queviures,
sí,
però
no?
Esclar, i era de tot. I n'hi havia una, com aquell que diu, a cada cantonada de botiga, no? Vull dir, el carrer de l'Hospital n'estava ple, i el començament del carrer Nou també, el passeig Canyelles també. Per tant, la fira se centralitzava, bàsicament, aquí a la plaça de l'Església, que a partir de 1957, que ja més o menys ja va per aquí el dels vostres avis, no? La plaça tenia un passeig central amb dues línies d'arbres i les parades de joguines, bàsicament, i de dolços i això, es posaven aquí a la plaça. Però, a més, hi havia, doncs, el tema dels animalets. Els animalets, molt curiós, perquè la gent comprava el tocinet, no? Comprava el tocinet per engreixar-lo, des d'ara fins al desembre, i al desembre doncs se feia la matança del porc, no? Per tant, la fira estava centralitzada al mes de, o sigui, estava fet al mes de gener, perquè tenia un altre aspecte, que era el dels plançons, el de plantes, tant d'arbres com de ceps. I això en aquell moment era molt important. No sé si això t'aclareix res de com era la fira en aquell
moment.
Molt,
aclareix molt, perquè ja tenim el motiu pel qual és el gener. Plantar,
sí, bàsicament,
i
a veure,
comprar
de
l'animal de
cria. De fira n'hi havia
un
altre, el 10 d'agost. El 10 d'agost, que era la fira de Sant Llorenç. Ara Sant Llorenç el coneixem perquè és el dia que cauen els estels. Però en aquella època hi havia una fira el 22 de gener i una altra el 10 d'agost. La de l'agost es va perdre aviat, perquè el 10 d'agost, sí, ja està segat, ja sabem com ha anat la collita, ja sabem, ja es veu com aniran els ceps, la vinya, però la del gener tenia l'aspecte dels animals i dels plançons, de, sobretot de ceps i d'arbres. Si no t'ha quedat clar, continuem xerrant, eh? Vull dir que...
La Gwen ha parlat de eines del camp, ho he entès bé?
Sí,
i però... jo vull afegir també animals, Josep Maria, què ens en pots dir de tot això?
A veure, els animals de tir, o sigui, els animals de treball, mules, cavalls, ases, estaven repartits en 4 o 5 quadres. Una quadra era un estable gran, que hi cabien 18, 20, 25 animals, i els ramblers, heu sentit parlar mai de ramblers? Molt bé. El rambler era el comerciant que anava al Pirineu, baixava, diguem, cavalls, mules, rucs, i els anava venent pels pobles. Els pagesos, els animals de treball, també era molt important, aquesta fira, diguem, no? Jo recordo encara les quadres. Hi havia, al poble venien 4 o 5 ramblers per la fira, i la gent anava seguint, doncs, cada una, i aquell que havia de comprar un animal, doncs, podia triar una mica el que més li agradava, diguem, no? Per tant, també els animals de treball també era important.
Perquè m'imagino, Josep Maria, que si no el compraven el rambler en el moment de la fira, difícil devia ser comprar un animal de treball.
Bueno, els ramblers tenien a cada poble un...
Un representant?
Representant, per entendre'ns, un representant, que d'alguna manera devia cobrar alguna comissioneta quan se feia un tracte, diguem-ne. I la gent, doncs, bueno, si convenia, doncs anava a veure l'abdon del pensit i deia, abdon, és que se m'ha espatllat la mula, se m'ha esmat, el veterinari... Veterinari sí que sabeu que n'hi havia, als pobles hi havia 2 o 3 veterinaris. I aquests veterinaris, clar, no tenien altra finalitat que cuidar els animals, tant els de tir com els d'engreix, no? Uh-huh. Cabres, ovelles, a totes les cases n'hi havia, a totes les cases hi havia corral. I aquests animals, normalment, doncs, esclar, es compraven per la fira.
Molt bé. Gwen, com ho veus, això que ens explica el senyor Vallès?
Home, molt bé, ha quedat molt clar.
T'imagines la fira d'aquells moments, d'aquells anys, dels anys dels teus avis? T'ho pots imaginar?
Sí, de fet, sí, amb la descripció... També sabent que la plaça de l'església era molt diferent, llavors, però he vist fotografies, llavors m'ho puc imaginar.
T'ajuda a crear aquest espai diferent, tan diferent del d'ara, eh, Agüen? Mm. Com han canviat les coses, eh? Ara sí, sí, ja no comprem
animals.
I a
més, penseu que això és a partir de mitjans del segle XIX, que la plaça és la plaça de l'església, perquè abans era cementiri. O sigui, abans que es fes aquesta església, això era el cementiri del poble, dividit en dos parts, però això era el cementiri del poble.
I la fira es feia?
Sí, la fira fa 400 i pico d'anys.
Per tant...
Però no es pot comparar la fira d'abans del 20 amb la fira que nosaltres hem conegut o la fira de l'època dels vostres avis.
Però em refereixo que es devia fer per aquesta zona que som ara, no?
No.
No?
A plaça de l'Ajuntament, carrer Major i plaça en Canós.
Molt bé, molt bé. Molt bé, una altra ubicació.
És una altra ubicació. Que el poble estava centralitzat allí, diguem.
La fira és comprar i vendre, però la fira també és passar-s'ho bé. Hi ha un moment d'espai d'oci. I això és el que inquieta la nostra altra contertuliana, la Marina, que Josep Maria també et vol fer una pregunta.
Hola, bones. La meva pregunta seria que quina manera tenien de divertir-se els joves o fer activitats lúdiques antigament quan era la fira?
Els joves que eren els vostres avis tenien molt poc temps per diversió. Els 9 anys normalment els enviaven cap al tros. Per tant, diversió poca. La diversió se la feien la gent gran. O sigui, els vostres avis no, sinó els seus avis i els seus pares. I aquí hi havia de tot. Hi havia de tot. Els cafès, suposo que políticament correcte, és dir, els cafès hi havia el que en deien varietés. Hi deien així, varietés. I això què vol dir? Doncs bé, vol dir que venien de Barcelona, de Tarragona o de Llanfós, doncs unes senyoretes, i és molt masclista, ja ho sé, però és el que passava. El cafè corria en la cortina de les vidrieres i a dins, doncs, es divertien. La part sana era que es feia ball i cinema, però, esclar, tot això és del segle XX ja, la primera meitat del segle XX. Una mica més abans de l'època dels vostres avis joves. Bàsicament, el jovent es reunia al cap al tard a la cantonada de Cal Pio, a veure si ens situem, plaça de l'Ajuntament, carrer de l'Hospital o carrer Torres Jordi, carrer Torres Jordi és el mateix que el carrer de l'Hospital, a la cantonada, allí hi havia les tertúlies, i quan era l'hivern, doncs la gent plegava més aviat, i quan era l'estiu, doncs plegava més tard, no? Però molt poca diversió, eh? A treballar, i el tros, i cansats, i els que anaven a plantar pins, molt complicat, poca, molt poca. I cultura, ja ni en parlem, eh? Vull dir, de cultura ja... El mestre Vicenç Ferrer, un mestre que va estar aquí a l'Espluga 6 o 7 anys, per allà al 1916 fins al 21 o 22, aquell home va organitzar unes conferències, que em penso que surt en el llibre citat, el tema aquest d'aquestes conferències, que la primera naturalment la va haver de fer el senyor rector, i això va ser un esdeveniment cultural, perquè esclar, la cultura només estava assequible, no a tots els nostres avis, no, sinó simplement a unes quantes persones que tenien un poder adquisitiu més alt i que podien enviar els seus fills, doncs, a l'escola, diguem. No sé si t'ha quedat massa clar, perquè em sembla que ho he enredat molt, tot això, no?
No, sí, s'ha entès.
Però no hi havia aquest concepte que tenim nosaltres de la diversió i de la cultura, i tot això no existia, no existia. La gent no sabia ni llegir ni escriure, eh? La gent no sabia ni llegir ni escriure, i això
condicionava molts aspectes,
això és,
no?
Això és molt dur.
De la vida. Martina, t'ha quedat... Ai, Marina, perdona, t'ha quedat una mica clar. De tota manera, Josep Maria, el teu llibre sí que anomenes el Capitol, que també ens en podries fer 5 cèntims de què és el Capitol, i sí, anomenes, ja dic, parles poc de la fira, però sí que fas apunts esporàdics, perdó, en diferents moments del llibre, i parles del Capitol i parles del ball que s'hi feia per la fira.
Sí, però això ja, clar, això és quan jo era jove, per tant, els vostres àvies joves, anàvem al Capitol, al Capitol s'hi feia el ball.
Situa'ns el Capitol, Josep Maria, perquè la UEN i la Marina potser no saben on era.
Molt bé, molt a prop d'aquí. Carrer Sant Antoni, després de Cal Gamell, 1, 2, 3, 4, la cinquena casa. Ara està partit pel mig i s'hi va fer una botiga amb una de les meitats. L'altra meitat suposo que queda més o menys com era abans, no? Era una sala, simplement, una sala rectangular, amb una barana a dalt i unes llotges o, diguem,
palcos,
uns seients. No eren palcos sueltos, sinó que era tot seguit. I des d'allí les mames i les àvies doncs, controlaven a veure si la seva filla ballava tots els balls amb aquell o tots els balls amb l'altre. Era ball.
Si l'apretava molt, dius el llibre o no, eh? Si,
és que era molt important, perquè tots els joves, tots teníem alguna experiència, no?, de que després la mama a casa doncs deia, escolta, m'han dit, ja està, ja l'hem fumut, no? M'han dit que ballaves tot el ball, vas ballar amb aquella noia. El Capitol era una sala. A l'Espluga n'hi havia una, dues, hi havia el sindicat. El sindicat és aquest edifici que hi ha pujant al carrer Lluís Carulla, a l'esquerra, o sigui, tirant direcció cap al casal. A l'esquerra hi ha un edifici que ara està tancat i barrat, que el 1919 el sindicat va comprar aquest edifici, el va obrar, i a dalt hi van fer una sala per fer les assemblees i per fer ball i cafè, diguem, no? Per tant, hi havia el Capitol, hi havia aquest. El Centre Cultural, no sé si... penso que jo en parlo
del cultural, centre. El cultural l'anomenes, sí,
sí. Ah, això mateix. El Centre Cultural era on avui hi ha la Caixa de Pensions. I era també un teatre. Teatre que el 1929 l'associació del Centre Cultural, que s'havia creat aquell any, va comprar el local. Era un cine descobert, cine novetats descobert, i el va construir, que per cert, el va construir el César Martinell. No heu sentit parlar mai del César Martinell, vosaltres? No? Doncs a l'institut algun dia que us en parlin, perquè...
N'haurem de parlar, n'haurem de parlar, perquè és un gran arquitecte.
Fill de Valls, i que va tenir diverses actuacions aquí a l'Espluga, i una d'elles és el Centre Cultural, la Refé, amb l'escenari... Allí també es treien les cadires i també s'hi podia fer ball. Però, esclar, el Centre Cultural era una entitat catòlica, i per tant, molt de ball... Què vols que et digui? Això del ball estava una mica mal vist.
Mal vist.
Mal vist per la... I segons quin rector hi havia...
Encara més.
Doncs encara més. I mossèn Blai Sans, que era el rector de quan es va construir el cultural, era un home molt integrista, molt, molt catòlic, apostòlic i romà, diguem, no?
Llavors el ball més aviat al Capitol,
sí.
Josep Maria?
Sí, perquè era la zona més d'esquerres, per entendre'ns. Perquè el sindicat tenia alguna connotació... No ben bé de dretes, però sí que cap allà als anys 20-30 ja estava una mica més adreçat cap a les dretes que no pas cap a les esquerres.
En el llibre també queda molt clar que el poble estava molt dividit, molt delimitat, no dividit en un sentit de separar-se, sinó delimitat per les dretes i les esquerres. Després de la guerra és evident que això va marcar molt la vostra infància i joventut.
És evident, el poble està ben seriosament dividit. D'aquest poder que exercien, diguem, els falangistes, i ells estaven dividits, però tots eren de dretes. Clar, què vol dir dividit el poble? Escolta, els diumenges els pagesos no podien anar a treballar, però ells no anaven a missa. Els pagesos no eren gent de missa. I n'hi havia que sí. I aquells, doncs, que ells anaven a missa, lògicament, no? Els altres, doncs, la gent de missa no podia suportar que per la fira hi hagués el cafè de cal... El cafè de cal no sé què, que s'hi feien varietats.
Esclar, lògicament, lògicament. No?
Per tant, hi havia uns enfrontaments que en algun moment van ser greus, no? Van ser greus el 1904, que ja és més antic, però el 1904 la professora que es feia en aquell moment, la professora es feia el Divendres Sant i hi va haver un assassinat que no anava per ell, no anava per la persona que va ser la víctima, sinó que anava perquè s'havien de carregar l'alcalde. No? L'alcalde que era liberal, que era d'esquerra. Però bé, això és un altre tema, això és més antic que els vostres avis. Però això ajudava a que la gent estigués dividida entre dretes i esquerres. A dretes hi havia bàsicament la gent de missa i a les esquerres després es va convertir en anarquisme, en bueno, comunistes, llibertaris, etc etc. Però...
Molt bé. Són fets del passat, són fets que constitueixen el nostre present, dels quals ens hem d'assabentar i ens hem de sentir orgullosos, perquè en realitat som el que som, no producte d'una casualitat, sinó producte d'un procés històric, social, vital, que ens ha portat avui en dia a poder llegir amb una certa calma, diria Josep Maria, no? Sense...
És que hi ha una cosa important. Els nets, aquests nets que avui tenen entre 12 i 25 anys...
Aquests que tenim aquí asseguts amb nosaltres, Josep Maria, la UEN
i la
Marina...
I la Marina, no es poden sentir responsables de res del que haguessin fet els seus avis o els seus pares.
Lògicament.
No se'n poden fer responsables. O sigui, hi pot haver avui un net que segueixi anant a missa i a casa seva no hi anaven,
i a
o a l'inversa. No? I la gent ha d'entendre que cada generació té les seves coses. O sigui, si un rector feia un discurs des de la trona a l'Església Nova i s'enfadava amb un nen o un noiet que vaja, doncs, parlava o es bellugava o no sé què, i baixava de la trona i li clavava un mastegot, dius, això és possible? Doncs sí, això passa a l'Espluga. Això passa a l'Espluga. És així?
I és bo que gent com tu, Josep Maria, estareu d'acord amb mi, a Wen i Marina, ho hagi escrit, ens ho hagi posat tan fàcil per llegir amb una prosa tan entenedora, clara i directa, diria jo, per això té tant d'èxit aquest llibre, perquè és directe, arriba al cor, qui no se l'hagi llegit l'animem des d'aquí a llegir-lo per estimar una mica més el nostre poble, per entendre què som, perquè venim d'on venim, i per tant hem evolucionat en funció d'uns fets que han marcat el nostre passat, però que, com diu el Josep Maria, en absolut el condicionen, simplement ens el dibuixen, ens el tracen, i gent com la UEN, la Marina i tots els alumnes a qui ell va regalar aquell llibre, els alumnes de l'Institut Joan Amigó de quart d'ESO, tenen ocasió de llegir-lo, gaudir-ne i reflexionar, preguntar-se per què i com van passar tots aquests fets.
Hi ha un altre aspecte, que és l'aspecte del llenguatge. Jo sóc conscient que hi ha moltes paraules que no deveu saber ni què volen dir, ni què diuen. Ni...
Segur.
Hi ha molts localismes.
Segur. No? Localismes i arcaismes.
I arcaismes.
Perquè són paraules que han entrat en desús, lògicament.
En aquest moment que a l'Espluga estem tan mobilitzats amb el tema de la parla espluguina, no?
Sí, senyor.
La qual
sí,
tu
senyor.
També hi participes.
El penyic, el perxe, aquesta reivindicació del parlar espluguin.
Bueno, aquestes paraules estan posades aquí. Aquest llibre fa 20 anys que està escrit. Vull dir que... El que passa és que no trobava la manera de... No m'atrevia, diguem, no? No m'atrevia. Però aquest llenguatge, no sé si puc dir és ric o no és ric, és igual. És igual.
El que és una riquesa.
El que hi ha és paraules...
És patrimoni.
Que, paraules que avui pràcticament no s'utilitzen. O sigui, la gent no parla ningú del mandongo.
No, no es fa el mandongo. I si es fa no se li diu mandongo.
Això ho dic, no? I dius, i què? Doncs bé, en la meva manera d'escriure doncs hi entren aquestes paraules que jo conec i que em sembla que els nets no tenen
ni idea. No utilitzen, però tenen dret a conèixer.
Això mateix.
I persones com tu ho han fet
una
mica més possible.
No, però a mi m'agradaria preguntar-los a la Marina i a la Wen si n'han trobat moltes d'aquestes paraules amb els textos, els bocins de llibre que han llegit o això, no? Si... Us ha inquietat aquest tema del llenguatge del llibre?
De fet, no particularment. És a dir, la majoria de coses sí que les enteníem.
S'entén?
Sí, la majoria de paraules sí que les coneixem, suposo.
No, i pel context, si no s'entén.
Pel context,
és deduïble.
Clar. Molt bé, context.
Ho celebro.
Ho has fet d'una manera, Josep Maria, que dius el mot, però el contextualitzes bé.
Sí, algun que és molt estrany, dius, vegades, home, posem-los-hi aquí.
Exacte, fas alguna petita definició també, molt assequible, i tot plegat fa, com diuen, no, Awen i Marina, que no dificulti la lectura el fet de tenir un vocabulari o bé localismes o bé arcaismes per
sí,
elles.
Sí. Eh? Sí, sí. Era una gran època, era una gran època. Perquè la gent diu, és que el que hem viscut nosaltres, ara vosaltres us toca començar ara a viure-ho això, eh? Els canvis en la societat, els canvis en la nostra vida. El més recent, lògicament, és el telèfon mòbil, diguem-ne. És el canvi més extraordinari. Però és que aquella gent, penseu que el 1912 arriba el llum a l'Espluga de Francolí. L'aigua domiciliària, que penso que no sé si en parlo poc o molt...
Molt, en parles molt, i per cert és un dels capítols que més les ha impressionat a totes dues. El fet que l'Espluga, moltes cases, no tinguessin aigua, el i com va arribar l'aigua.
Al final del segle XIX, quan Sor Mercè porta l'aigua de les Cent Fonts, les Cent Fonts, si no sabeu on és, un dia us ho explicarem, dalt damunt de l'ermita, porta l'aigua al poble. Però esclar, allò és amb diners, allò costa uns diners. I només s'hi apunten 150 famílies que poden. Per tant, si a l'Espluga hi havia 800 famílies o 900, en aquell moment només 150 tenen aigua corrent a casa. Fins al 1957 no arriba l'aigua domiciliària arreu del poble. Arreu del poble. I encara amb problemes, perquè a la part alta tenien dificultats per a fer-li arribar, diguem-ne. Però, clar, com ens ho podem imaginar avui?
Que tenim de tot.
Que tenim de tot, no? Que tenim de tot. Doncs bé, aquesta era la vida de la vida d'un poble com l'Espluga i gràcies a Déu venia doncs, molt de turisme. En aquella època no se n'hi deia així, lògicament. Però venien els aiguaders, la gent que venia a prendre les aigües de la Font del Ferro, tot el segle XIX, o la segona meitat del segle XIX, tota la primera meitat del segle XX, el balneari, etc. Tot això feia que l'Espluga tingués una certa credibilitat i un cert prestigi, diguem, no? I se'n parles molt. Però, esclar, imaginar-se la vida de pagès, perquè tot era pagès, i, bàsicament, carlins. L'Espluga era un poble carlí.
Carlí.
Vimbodí era un poble republicà. I això jo no m'ho he inventat. Això és així.
Això sí, és així. Sí.
Això ho diu tothom que ha estudiat una mica, doncs, que ha remenat una mica els fulls, no? Més coses.
Més coses. Estaríem parlant, Awen i Marina, molta estona. I com que estaríem parlant molta estona, us emplacem, a vosaltres dos, el senyor Vallès i a la resta de companys de Quart d'ESO que vulguin, us emplacem amb una xerrada que farem un dia a l'Espluga FM Ràdio, en la qual tindrem ocasió de dedicar una mica més d'estona a parlar del llibre i de l'Espluga. Ara els tempos de la ràdio no ens ho permeten, ja tenim aquí davant la següent col·laboradora que ve a presentar-nos també un conte, si no m'equivoco, la Gil, i per tant hem de deixar-ho aquí. Abans, però, vull dir una cosa, ja que parlem de llibres, que una de les nostres contertulianes, la Awen de Cacarai, també és autora d'un llibre, Josep Maria. Tu potser no ho saps,
la
això.
La
tu potser no ho saps,
no,
eh?
No ho sabia, no ho
tu
sabia.
Tu n'has publicat 17, has dit, Josep Maria? Sí. 17, eh? Això és un mèrit extraordinari.
No.
Home, no diguis que no. Però la Awen, amb la seva edat, amb la seva curta edat, permeta-m'ho dir així, ja té un llibre publicat que ens dirà el títol, Awen, que ens el diràs?
Es titula El camí dels horts.
El camí dels horts.
El camí dels horts.
Aram, molt bé, molt bé.
I és una narració, podem dir el gènere literari, no?
Sí, sí.
Awen, és una narració que ella va escriure el curs passat i que una professora va tenir l'encert de presentar en una editorial que li ha editat.
Molt bé, enhorabona.
Awen, merci.
Vols afegir alguna coseta? El tema, potser, simplement una pinzellada?
El tema del meu llibre és el dol, podria dir. Bé, és una història una mica complicada. M'ho vaig haver de pensar bé per escriure'l.
Molt bé, s'ha de llegir, doncs.
Molt bé, el Josep Maria Wen, estic segura que estarà encantat que igual que ell t'ha regalat un llibre, el seu llibre a tu, tu li regalis el teu.
El text,
o sigui que se'l llegirà i tots ens el llegirem, perquè jo encara no me l'he llegit tampoc, aquest llibre, però tinc molt d'interès a llegir-lo, perquè també és un tema que ens afecta a tots, el dol, qui més qui menys, en algun moment de la nostra vida o en diferents moments de la nostra vida hi hem de passar, i per tant ens agradarà molt llegir el teu punt de vista sobre aquest tema, Wen. Felicitats.
Gràcies.
Moltes felicitats i continua aquesta trajectòria literària, no la deixis aturar. No
molt bé,
la
i moltes
aturar.
Gràcies per ser aquí.
I moltes gràcies per ser aquí, un dia de la fira. Gràcies a tu, Josep Maria, gràcies a Wen, gràcies Marina, i gràcies, estimats oients, que des de la fira o des de casa vostra ens heu permès fer-vos una miqueta de companyia. Bona fira i fins una altra.